Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Són 8:15.
L'Info Vespre.
Comencem l'Info Vespre amb els titulars.
Doncs avui a l'Info Vespre començarem parlant d'esmenes al pressupost general de l'Estat que han anunciat els dos partits del govern de la ciutat de Calella, tant el PDeCAT com el PSC. D'aquí una estona parlarem amb ells. I segueix la guerra de banderes a l'Ajuntament de Calella. El PSC ja ha dit que no hi vol entrar, però Esquerra Republicana s'afegeix a la demanda de que es posi una estelada al pal central de la plaça de l'Ajuntament. I a l'Infovespre parlarem també del Calella Està de Moda, que comença demà. Trucarem al Frank Cardó de Festa Music Group per saber si ho tenen tot a punt i quins són els plans que tenen si aquest cap de setmana, sobretot diumenge, finalment acabés plovent. I avui, que és dia de la Mare de Déu de Montserrat, s'ha fet el sorteig de la Grossa de Sant Jordi. També repassarem el número guanyador. El Partit Demòcrata Català, el PDeCAT de Calella, presenta esmenes per a la ciutat de Calella als pressupostos generals de l'Estat 2017. Serà l'alcaldessa de Calella, Montserrat Candini, i diputada al Parlament de Catalunya per Junts pel Sí, qui presentarà aquestes esmenes en els pressupostos pel 2017 del Govern Central. Volem entrar al detall de quines són aquestes esmenes que afavoreixen la ciutat de Calella, i per això ho fem parlant amb Marc Buch, que és el president del PDeCAT de Calella. Marc, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Doncs en concret són tres esmenes que es presentaran a favor de la ciutat de Calella per part del PDeCAT en aquests pressupostos generals de l'Estat, del Govern Central. Bé, parlem ara una mica de cadascuna d'elles. Si cas comencem per la primera, que és per l'adequació de la zona litoral entre el camp de futbol i el club nàutic, no, Marc?
Correcte. Aquesta, doncs, podríem dir que hi ha dues esmenes que són bastant que van relacionades, no? Que la primera és aquesta, l'adequació de la zona del club nàutic i el camp de futbol, i l'altre, que és la balustrada del passeig Manuel Puiglet. En tot cas, aquesta primera, la voluntat, doncs, és aquella zona que encara no està desenvolupada, doncs no està enjardinada ni té cap continuació, i per tant, doncs, la voluntat de presentar aquesta esmena és aconseguir, doncs, millorar aquest entorn i, sobretot, doncs, bueno, organitzar-ho, fer-ho un espai molt més agradable i molt més integrat del que és la ciutat de Calella.
És una zona que té molta afluència de gent, de vehicles, ciclistes, vianants, persones que hi van a fer esport, i que cal trobar una solució que pacifiqui també aquesta zona.
Correcte, és una zona, doncs, molt i molt visitable, perquè, doncs, és la façana marítima, zona de pas també, doncs, per la gent que va a Calpineda o que torna de Pineda o que va, doncs, van a l'aparcament de les Palmeres, etcètera, doncs una zona molt transitada, i per tant és important que la puguem adequar, i doncs aquest ha estat un dels principals, el principal objectiu per demanar-ho, doncs, a presentar aquestes esmenes.
I la següent, que també ja Marc comentava, és aquesta rehabilitació de la balustrada al passeig Manuel Puigvert, un tema que també se n'ha parlat en anteriors ocasions, però que aquesta balustrada encara continua necessitant aquest manteniment, i per tant també hi ha una esmena en aquest sentit.
Exacte, és un tema, doncs, que ja s'ha tractat en diverses ocasions, però bé, no hem volgut desaprofitar, doncs, l'oportunitat que se'ns planteja de poder presentar esmenes als pressupostos generals de l'Estat, i per tant, doncs, hem cregut oportú presentar també aquesta millora de la rehabilitació, perquè és un patrimoni històric de la ciutat i molt important, no? Perquè bé, té un valor patrimonial, un valor sentimental per tots els calellencs, i per tant, doncs, entenem que era una oportunitat que no podíem deixar escapar.
I la tercera esmena, aquesta va en un sentit ben diferent, en aquest cas és per ajudar la Fundació Catalana d'Esclerosi Lateral Amiotròfica, la Fundació Catalana d'ELA, la Miquel Valls, que té seu aquí a la ciutat de Calella, una fundació important per al país, per Catalunya, que, com dèiem, té seu a la nostra ciutat, i que també, doncs, en una nova ocasió, el PDeCAT demana que hi hagi una esmena de diners que afavoreixi aquesta fundació, Marc.
Exacte, des del Partit Demòcrata entenem que aquesta fundació fa una feina molt important, perquè recordem que és l'única fundació privada que treballa per l'ELA, per aquesta malaltia, doncs, que afecta a moltes persones i que té doncs, un pronòstic molt complicat i la gent que té la desgràcia de patir-la doncs, té unes conseqüències molt severes i per tant doncs, entenem que tot el suport que els hi puguem donar és poc i per tant també hem aprofitat per presentar una esmena i intentar doncs, explicar el màxim possible i aconseguir doncs, que sigui acceptada aquesta esmena.
Pel que fa a quantitat econòmica que haurien de portar aquestes esmenes, és a dir, els diners que això hauria de representar per cadascun d'aquests projectes, d'aquestes qüestions que ara comentàvem, s'ha xifrat ja quina és la petició de diners que es fa?
Sí, correcte. Estem parlant en ordre de magnitud de 780.000 euros.
Repartits entre aquestes tres
repartits
qüestions.
Repartits entre aquestes tres propostes, correcte.
Perfecte. Doncs aquestes esmenes seran presentades, com dèiem, per l'alcaldessa de Calella, per Montserrat Candini, que també és diputada al Parlament de Catalunya per Junts pel Sí, al llarg doncs, del debat pressupostari sobre aquestes qüestions, Marc.
Exacte. I, de fet, des del Partit Demòcrata, que doncs, m'agradaria explicar que no volem desaprofitar cap oportunitat, no?, d'aconseguir recursos per Calella, pel municipi, i per tant doncs, una oportunitat com aquesta no la podem deixar escapar, i com hem anat fent sempre, doncs, ara que hi ha pressupostos de l'Estat, doncs, intentarem negociar i aconseguir doncs, aquestes esmenes.
Estarem pendents doncs, de com evolucionen les negociacions i com acaben doncs, finalment sent, si són acceptades aquestes esmenes que presenta el PDeCAT al pressupost general de l'Estat del 2017. Marc Buch, president del PDeCAT a la ciutat de Calella, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquesta estona a l'Infovespre.
Moltes gràcies.
I el PSC de Calella també presenta esmenes als pressupostos generals de l'Estat 2017. En parlem ara amb Josep Torres. Josep, bona tarda.
Bona tarda.
I explica'ns el sentit de les esmenes que presenta el PSC de Calella en aquests pressupostos generals de l'Estat, Josep.
Bé, les esmenes que presentem com a PSC són, si fa no fa, les mateixes que es presenta des del PDeCAT. És una reflexió que hem fet com a equip de govern per fer una mirada sobre la ciutat i a veure què realment doncs, necessitaven que podíem obtenir dels pressupostos generals, perquè bàsicament han de ser coses que tinguin competència a l'Estat, i a partir d'aquesta reflexió que hem fet tots plegats, doncs, cada un en el seu partit doncs, ha esperonat que es presenti doncs, una adequació de la zona litoral que està entre el camp de futbol i el Club Nàutic, que és una zona que tots coneixem, que està doncs, bastant deixada i, per tant, cal que doncs, ho enjardinem i li donem una dignitat que crec que mereix el Passeig de Mar. I després un tema que tenim obert de fa molt temps, que és la rehabilitació de les balustrades del Passeig Manel Puigverd, juntament amb una demanda que es fa sobre la L, que volem doncs, demanar una subvenció d'aproximadament uns 60.000 euros perquè, bueno, per ajudar a la qualitat de vida d'aquestes persones. Ahí tenim nosaltres la fundació aquí, doncs, crec que és de calaix fer una cosa d'aquestes.
El fet de demanar-ho des de dos partits, des dels dos partits que conformeu el govern de la ciutat de Calella, dona més possibilitats això a l'hora de la negociació, de poder obtenir aquestes esmenes?
Bé, nosaltres pensem que ens pot donar més força. Sabem que el fet de presentar una esmena no vol dir que estigui aprovada, sinó simplement que farem força des dels dos partits, tant des del PSC com des del PDeCAT, doncs faran tota la força possible per intentar aconseguir per la ciutat doncs, unes accions que pensem que són molt necessàries.
Per part del PDeCAT, el president del PDeCAT ens anunciava que seria Montserrat Candini, l'alcaldessa de Calella i diputada de Junts pel Sí, qui presentarà aquestes esmenes. Per part del PSC, qui serà l'encarregat de negociar-les i presentar-les?
Bé, nosaltres en principi hem fet el curs que habitualment fem, és a dir, nosaltres com a agrupació local l'hem presentat a la Federació de Mataró i el primer secretari de Mataró doncs, l'ha passat a la Meritxell Botet. Llavors, en principi, hauríem de dir que la persona que tinguem nosaltres de contacte a nivell d'Estat, per tant, el Congrés dels Diputats, serà la Meritxell Botet, que va ser la nostra cap de llista en les darreres eleccions.
Doncs, com hem dit en el mateix cas per part del PDeCAT, també en aquestes del PSC, estarem pendents doncs, de com evolucionen les negociacions i quin és el resultat final d'aquestes esmenes i si es poden obtenir doncs, finalment uns diners per aquests tres projectes, per aquestes tres accions aquí a la ciutat de Calella.
Molt bé, seria molt bona notícia per Calella. Moltes gràcies.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
Canviem ara de qüestió, parlem de les banderes que hi ha a la façana de l'Ajuntament. Esquerra Republicana també demana l'estelada al pal central de la plaça de l'Ajuntament. El partit independentista se suma a la petició de la territorial local de l'ANC perquè aquesta senyera que uneix al mig de la plaça de l'Ajuntament se substitueixi per una bandera estelada. Igualment, i arrel dels esdeveniments que s'han produït aquests darrers dies en relació als símbols que s'exhibeixen a la façana consistorial, Esquerra de Calella fa una crida a la unitat de l'independentisme per encarar els mesos decisius per la celebració del referèndum.
La líder republicana Cristina Gómez no ha volgut entrar a valorar les accions dutes a terme per l'ANC Calella per la independència, que la matinada de diumenge va penjar la senyera al balcó de l'Ajuntament, ni tampoc la posterior col·locació per part del govern municipal de la bandera espanyola en un dels laterals en compliment d'una ordre d'execució judicial. Gómez demana deixar de banda el debat sobre el que s'ha fet o el que opina cadascú del que s'hauria d'haver fet per treballar plegats i units per garantir la convocatòria del referèndum.
Hi ha molts consistoris que també tenen estelades penjades al balcó de l'Ajuntament i nosaltres ens semblaria normal i lògic. Ara bé, no entrarem en aquest tipus de discussió nosaltres, és a dir, crec que l'objectiu és el que és i des de la nostra força política i com a representants també a l'Ajuntament de Calella, nosaltres el que volem, desitgem i fem suport a totes les persones, a totes les institucions, a tots els nivells, diria, per empènyer i per fer possible, com deia, el referèndum d'una banda i aconseguir la independència, que és l'objectiu final.
Ha revelat a Ràdio Calella Televisió que Esquerra Republicana no havia estat informada pels partits del govern municipal de la resolució judicial per l'Ajuntament de Calella està obligat a penjar la bandera espanyola. Explica que amb el PDeCAT coincideixen en espais independentistes on participen conjuntament amb entitats de l'organització d'actes, però aquest assumpte mai se n'ha parlat.
No n'érem coneixedors i, de fet, ens vam assabentar pels mitjans de comunicació. És evident que sí, que ens trobem en diferents fòrums que s'han organitzat a nivell local i que, com a partit polític, per part nostra sempre hem intentat doncs, establir ponts de diàleg, perquè és el que diem i estem plenament convençuts que tots els esforços i gestos s'han de fer en aquest sentit, però sí que és veritat que en aquest tema concret nosaltres no n'érem coneixedors.
Esquerra també ha demanat al govern municipal del PDeCAT i al PSC que col·labori i fins i tot s'impliqui amb lleialtat institucional en les decisions que pugui prendre el Parlament i el govern català respecte al referèndum de la independència.
I per la seva banda, el PSC diu que no entrarà en una guerra de banderes. Josep Torres ha fixat la posició del grup municipal del PSC sobre l'afer de les banderes a la façana de l'Ajuntament de Calella i manifesta que el seu partit, com dèiem, no pensa entrar en una guerra de banderes i avala la fórmula del govern municipal per donar compliment a l'ordre d'execució judicial perquè s'hi col·loqués l'espanyola.
El portaveu del grup municipal del PSC a l'Ajuntament de Calella ha explicat a Ràdio Calella Televisió que l'alcaldessa va informar-lo com a soci de govern de la resolució judicial i de la fórmula com s'havia previst donar-li compliment. La coincidència raonable i en aquest sentit avala la gestió que ha fet l'executiu local sobre aquest afer. També del fet que la senyera continuï ocupant una posició destacada cada al balcó consistorial. Josep Torres ha insistit, per sobre de tot, que el seu partit evitarà en tot moment entrar en una guerra de banderes. Es vol mantenir al marge de les declaracions creuades que hi ha hagut aquestes darreres hores. Reitera que la situació que hi havia amb anterioritat sense banderes a la façana de l'Ajuntament era la situació idònia. Preguntant per la petició feta per la territorial local de l'ANC i després per Esquerra Republicana de canviar per una estelada a la senyera que uneix al mig de la plaça, Josep Torres ha dit que personalment s'hi oposaria per consideracions quant a l'espai públic i l'ús que se'n fa.
facebook.com/radiocalella twitter@radiocallatv
I seguim amb més qüestions. Són gairebé 3:15. Demà al matí comença el Calell està de moda, aquest esdeveniment organitzat per Festa Music Group que porta a la ciutat passarel·les, flaixos i diverses activitats. Ens interessa saber si ja està tot a punt i per això saludem ara a Frank Cardó, gerent de Festa Music Group. Frank, bona tarda.
Molt bona tarda, què tal?
Doncs molt bé, la veritat és que volem saber com està tot ara que falten poques hores perquè comenci el Calell està de moda, comença demà mateix.
Sí, demà divendres comencem, arrenquem al matí amb una activitat a l'espai Mercat, és a dissenyar la teva bossa de moda a càrrec de Belles Arts i Manualitats Àngels, i llavors a la tarda ja comencem arrencant amb música arrenquem ja tots els flaixos i desfilades.
Sant Miqueta segueix el mateix patró que altres anys, aquest certamen, aquest que ja està de moda, Frank, o hi ha novetats substancials?
Bé, la novetat principal és que canviem l'època. Comencem, és la primera vegada que ho fem per la temporada de primavera-estiu. I, clar, això és una novetat molt gran perquè tot el tema de moda, com ja sabeu, és completament diferent de la que estàvem fent. Llavors, altres coses que fem, doncs el dissabte fem una cosa nova també a la plaça de l'Església, a càrrec de Cisse Imatge, que farem un canvi, un parell de canvis d'imatge. És com si fos un espectacle de canvi d'imatge on la gent veurà què es pot arribar a aconseguir per fer un canvi d'imatge, no? Al fer un canvi d'imatge, de la transformació d'una persona que entra d'una manera i surt completament d'una altra. I aquí intervé tot el tema de perruqueria, estètica, maquillatge, vestuari, personal shopper, assessorament. Hi ha moltes parts implicades per aconseguir aquest canvi d'imatge real que es farà a la plaça de l'Església i que serà coordinat per la Lídia Díaz.
Serà un dels atractius d'aquesta edició del que ja està de moda, però un dels atractius principals, Frank, és la passarel·la central. També els flaixos atreuen molta gent, però home, la passarel·la podríem dir que és un dels actes més seguits, no?
Sí, a veure, aquest any també tenim la novetat de que els flaixos els fem d'una altra manera. El flaix, com ja molts oients saben, és les models fent maniquí estàtiques davant dels aparadors o en els aparadors, i llavors fem una desfilada a peu de carrer que el divendres es fa entre el carrer Cervantes i el carrer Balmes, el carrer Església, i el dissabte es fa a la plaça Vicent Ferrer, no? Però els flaixos aquest any, la desfilada del flaix es farà elevada en passarel·la i estarà molt més espectacular. Per què? Perquè com que cada any tenim més afluència de públic, amb l'Ajuntament hem creat oportú millorar-ho. I llavors, com tu ben deies, el diumenge a les 9 del vespre es farà la desfilada central, que diríem passarel·la central, a la Riera Cabàs, però com cada any.
També volia preguntar, Frank, finalment, per al nombre de comerços participants, de botigues o d'establiments que al final hi col·laboren, com ha anat això aquest any finalment?
Bueno, hi ha hagut un canvi increïble. O sigui, les botigues han volgut participar en aquest canvi i està molt animat. I també vull agrair també a tots els models que participaran, que és increïble. Ja ho participaran en total, entre els flaixos i a la passarel·la central, 150 models, que són persones, de nens, adults i joves de Calella i de Rodalies, però gairebé moltíssims de Calella, que entren en aquest món i que han après i que tindran l'experiència de desfilar. I això a nosaltres ens encanta. Hi ha alguns que repeteixen i hi ha altres que comencen, no? I està molt bé. I pel tema de botigues, puc dir-vos que participen en els flaixos una vintena de botigues i el dia de la desfilada hi haurà 10 botigues. I que està molt bé perquè hi ha molta varietat de botiga i hi ha molta més moda que cap any.
Perfecte. Només em queda preguntar-te una cosa, Frank, no sé quines informacions en teniu vosaltres, del temps, de la climatologia, perquè avui fa un dia molt fred, sembla que hagi tornat l'hivern, de cara a demà i aquest cap de setmana, teniu alguna previsió de quin temps farà, què pot passar si plou?
Bé, estem seguint efectivament la climatologia pels propers dies. Ja hem vist que per demà i per dissabte no hi ha cap tipus de problema i que farà bon temps i que es recuperaran les temperatures. Pensem que tenim que mostrar la moda de primavera-estiu i esperem que pugin les temperatures perquè les models aniran lleugers de roba. I de cara al diumenge hi ha una petita amenaça de pluja, però esperem que en aquests dos dies que falten que canviï, que si cauen quatre gotes i puguem mantenir el muntatge i que puguem fer-ho el diumenge al vespre.
Hi hauria algun pla B? Es podria fer la desfilada sota cobert diumenge?
No, no hi ha pla B, perquè no és un muntatge molt gran el que es fa, llavors es canviaria de dia, que ja ho avisaria. I una altra cosa d'aquest any, que hi ha una novetat molt gran, és que Ràdio Calella Televisió col·labora molt amb nosaltres i serà una emissió en directe de la passarel·la central a través de la seva plana web i d'altres llocs d'internet. Nosaltres continuem també amb Calella Centre Comercial fent el concurs d'Instagram. L'any passat va tenir molt d'èxit i aquest any augurem molt més èxit i que estem veient que ens estan seguint moltíssim per les xarxes socials, que és el mitjà del Calella està de moda, que funciona perfectament. A més, aquest any totes les botigues que participen en col·laboració amb Ràdio Calella Televisió els estem fent un spot publicitari per promocionar més tant l'event com les seves botigues. Nosaltres el que volem és que donin compte que val la pena que participar al Calella està de moda, perquè està tenint molt d'èxit i cada vegada tenim més seguidors i més gent que ho ve a veure, i de Calella, de gent dels hotels i gent de fora.
Frank Cardó, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquesta estona. Esperar que el temps respecti aquest cap de setmana, sobretot el diumenge, que és el dia que podria perillar més la situació. Esperem que no passi res, que es pugui fer tot i tot es desenvolupi tal com està previst, que hi hagi molta sort, i en parlarem quan s'acabi el certamen a veure com ha anat això.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
Més qüestions que tenim a l'Infovespre. Barcelona i Girona han estat les ciutats agraciades amb el primer premi de la Grossa de Sant Jordi, que s'ha sortejat aquest migdia des de Blanes.
El número de la sort ha estat el 51.393, que ha venut el gremi de pastissers del carrer Comtal en format paper i a Girona a través del terminal. Els que en tinguin un bitllet de 5 euros cobraran 100.000 euros. El Teatre de Blanes, localitat on es va vendre el primer premi de l'última grossa de cap d'any, ha acollit el sorteig avui, Dia de la Mare de Déu de Montserrat.
I canviem ara de qüestió. Els responsables del Consell Comarcal han presentat la Guia Territorial del Maresme per a l'actuació contra els maltractaments a les persones grans.
D'aquesta manera, el Maresme es converteix en la tercera comarca de Catalunya que es dota d'un protocol per poder detectar, avaluar i intervenir davant les sospites d'abús, negligència o vulneració dels drets de les persones grans. Aquesta guia és fruit des de més d'un any de feina entre el Consell Comarcal i els diferents tècnics dels serveis socials dels ajuntaments. El protocol distingeix dos espais on les persones grans poden patir maltractaments. Són en l'àmbit domèstic i en l'institucional. El president del Consell Comarcal del Maresme, Miquel Ángel Martínez, ha destacat avui que aquest és el primer pas per acabar des de les administracions amb la vulneració dels drets de les persones grans.
Ahir era arribar al campament base i ens falta, diguéssim, molt de tram per arribar fins al pic. Per dir-ho, diguéssim, metafòricament, el fet d'estar, doncs, que hi ha hagut un treball multidisciplinar d'administracions públiques i privades, hi han intervingut diferents coses de seguretat, com han estat els Mossos d'Esquadra, departaments de salut i sanitat, també els serveis socials, per fer d'aquesta guia com a mínim una base, una eina que serveixi no simplement per les persones grans que se senten maltractades, sinó per a aquells professionals que dia a dia copsen l'opinió de la gent i, si més no, es troben en situacions que poden ser, preocupants.
Segons Martínez, el 85% dels maltractaments a la gent gran es produeix en l'àmbit familiar i per situacions que són molt complexes. Es dona el cas que no hi ha cultura de denunciar aquestes situacions de vulneració. Miquel Àngel Martínez ha parlat dels diferents tipus de violència que parteix el col·lectiu de la gent gran.
No simplement estem parlant d'un maltractament físic que és violent, no?, i aquest es denota ràpidament, sinó també pot ser psicològic. Psicològic, depressió, moltes vegades d'associament, a la gent gran, no? Es pot donar, dintre l'àmbit familiar, amb persones, que estàs convisquent, a nivell de gènere també, de fills o, si més no, nets. També, moltes vegades ens hi hem trobat al copsar i al veure casos, de mateixos cuidadors, que pressionen, aquesta gent per qualsevol aspecte.
Ara, un cop presentada, el Consell Comarcal la posarà a disposició dels consistoris per tal que s'hi puguin adherir, excepte el de Mataró, que en té una de pròpia.
I encara abans d'acabar, una nova informació en clau social. Les seccions sindicals de Comissions Obreres i UGT al Maresme sortiran al carrer aquest 1 de maig amb el lema Ocupació estable, salaris justos, més drets socials.
Els dos sindicats majoritaris denuncien que des de l'any 2008 la classe treballadora ha anat perdent drets laborals i ara, quan l'economia torna a créixer, les empreses recuperen els nivells de beneficis d'abans de la crisi, però no passa el mateix amb els treballadors. Les principals demandes per aquest 1 de maig són, entre altres, derrocar les últimes reformes laborals que han generalitzat la precarietat en els contractes, recuperar la negociació col·lectiva i establir un salari mínim de 1.000 euros. Gonzalo Plata, secretari general de Comissions Obreres al Maresme, Vallès Oriental i Osona, ha dit avui que els grans grups empresarials han aprofitat les reformes laborals per desregular el mercat i crear treballadors precaris. Ara, segons Plata, es treballa per a ser pobres.
Desgraciadament estem treballant per ser pobres. Estem treballant per no arribar a final de mes. Qualsevol salari per sota dels 1.000 euros no garanteix una vida digna, no garanteix una vida mínima, perquè amb 1.000 euros tampoc és que anem sobrats, eh? És a dir, nosaltres ho tenim clar. Aquest és el punt zero, des d'on de partir tots els convenis col·lectius i totes les regulacions de sector. És a dir, els salaris han d'estar per sobre de 1.000 euros. 1.000 euros ha de ser el mínim acceptable per poder viure mitjanament, dignament.
Els sindicats alerten també que les prestacions per desocupació no arriben a tota la població que les necessita. 6 de cada 10 persones són aturades de llarga o molt llarga durada. Demanen que es faci un replantejament del sistema d'ajudes.
Doncs bé, dit això, ara sí que passem a la previsió del temps.
Jornada amb el cel molt ennuvolat i cobert, acompanyada de precipitacions. Per demà el cel estarà poc ennuvolat i les precipitacions quedaran enrere. La temperatura mínima serà lleugerament més baixa i la màxima pujarà lleugerament i moderadament també. Al llarg de tot el dia ho farà el vent amb intensitat fluixa amb cops moderats.
Doncs fins aquí l'Infovespre d'avui, dijous, dia 27 d'abril. Trobaran més informació a la nostra pàgina web i també a les xarxes socials Facebook i Twitter. Com sempre, acabem amb una cançó, amb un tema musical. Avui a l'Infovespre hem parlat del Calella està de moda i hem buscat una cançó que tingui a veure amb això, amb el vestir i amb l'estar de moda. I hem pensat en Enamorado de la moda juvenil, una cançó de Ràdio Futura inclosa en el primer disc de la banda, Música Moderna. De fet, aquesta cançó va ser el número 63 del rànquing de les 200 millors cançons del pop-rock espanyol que la revista Rolling Stone va publicar l'any 2010, Enamorado de la moda juvenil. Doncs amb aquesta peça acabem l'Infovespre. Que facin una molt bona nit.
los maniquís, enamorado de ti.
Són les 8.